El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I també us ho hem explicat en començar, la vida de la comunitat xinesa que viu a Catalunya està molt condicionada pel racisme. Ho diu un estudi que ha fet públic l'Institut de Comunicació i que posa de manifest que el col·lectiu té molt interioritzada la necessitat d'evitar qualsevol activitat a les xarxes socials i qualsevol comportament en general que pugui donar peu a actituds racistes. És un estudi que neix del racisme que va aparèixer a l'esclat de la pandèmia i amb el naixement del virus a la Xina. Abordem en detall aquest document conversant amb Amparo Huertas, directora de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
D'on surt la idea de fer un estudi d'aquestes característiques?
Doncs ho has dit molt bé. O sigui, va sortir arran de tot el tema de la Covid i dels discursos que anaven veient a les xarxes socials que indicaven que la comunitat xinesa era la culpable, la responsable de la pandèmia. I vam tenir curiositat per veure com aquestes persones havien viscut aquesta experiència i de quina manera els havia afectat.
I què és el que van dir? Com veu saber una mica com ho havien viscut?
Doncs la veritat és que aquí tenim com dues idees contradictòries. Per una banda, veiem que la comunitat xinesa és una comunitat que té molt interioritzat la preocupació per protegir-se, per evitar situacions que puguin provocar agressions que normalment són agressions verbals, però alhora també, i no detectaven un increment de les agressions durant aquest període, però alhora també, clar, cal tenir en compte que van viure una etapa de confinament, de distància social, i d'alguna manera això també evitava possibles conflictes. Per tant, el que sí que vam deduir és que van sortir noves situacions on era possible rebre aquests atacs, com per exemple al principi quan portaven la mascareta, com que ningú no la portava encara i era una manera d'identificar-los com a responsables del virus. Aquesta va ser una nova situació que desencadenava problemes i que també va condicionar la seva actitud. A vegades no es posaven mascareta o no sortien al carrer per no viure aquesta experiència. I d'altra banda, també van sortir insults nous, o sigui, coronachinus, coronavirus, rebien aquest nom a vegades, no, un nom diferent i nou generat arran de la pandèmia.
Clar, però al final... Va ser una qüestió que va eclosionar en aquell moment? Va ser una qüestió latent? Ja eren conscients que hi havia una part d'aquesta discriminació, d'aquest racisme que era evident?
Sí, o sigui, abans de la pandèmia el racisme ja hi era abans, evidentment. O sigui, la precaució de no provocar és una actitud que ja tenen interioritzada des de molt abans. I el fet de reunir-se entre ells, el fet d'evitar agafar el transport públic, tot això ja són situacions o maneres de viure que ja tenen plenament assumides des d'abans de la pandèmia.
És a dir, ja intenten passar el màxim de desapercebuts no fent ús de, per exemple, serveis públics com el transport públic.
Exactament. O sigui, aquesta preocupació no va néixer amb la pandèmia. Ja és un comportament que tenien abans de la pandèmia. O sigui, la pandèmia realment no va produir un increment del racisme, sinó que va provocar noves situacions on era possible el racisme. Però no va haver-hi tampoc un increment arran d'aquestes noves situacions perquè, clar, estaven confinats, quan sortíem al carrer manteníem una distància social i això d'alguna manera els ajudava, no?, en aquest sentit.
Al final, però, i entenc que des de l'àmbit de l'Institut de la Comunicació segurament també es deu haver analitzat des d'aquest punt de vista, no?, com al final un estat d'opinió, no?, traspua d'aquesta manera fins a generar doncs noves maneres, doncs, per exemple, d'insultar en aquest cas un col·lectiu.
Exacte.
O d'assenyalar un col·lectiu, no?
Exactament. O sigui, el fet d'associar la pandèmia amb la Xina va tenir aquesta influència quan mirem la comunitat migrant xinesa fora del seu país. I a més, aquestes persones que eren molt conscients del problema que vindria, perquè tenien contacte amb amistats i amb els familiars que estaven visquent a la Xina, també hi havia un moment que els volien explicar tot això, que els volien ser solidaris, que els volien conscienciar, sobretot les persones que tenien comerços i tendes i que relacionaven amb el públic. Hi havia un interès per comunicar que això era un problema i que aquí encara no s'estava tractant i que els volien ajudar, no? O sigui que també tenim aquesta conscienciació molt, molt forta de solidaritat cap a la ciutadania, que era també molt interessant, molt, molt interessant de veure com a les seves tendes doncs, regalaven mascaretes o explicaven la situació per poder ajudar, perquè estaven veient que aquí no s'estava fent res. És un altre comportament que vam detectar.
Clar, i al final aquí també aquest advertiment, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquesta ajuda que volien fer des d'aquests col·lectius, quina rebuda tenia per part dels ciutadans?
Doncs de tot tipus. O sigui, quan ja era una persona que estava visquent al barri i que ja s'havia guanyat la confiança, doncs va arribar un moment que era més difícil de convèncer, però de tot, perquè també veiem persones que van, bueno, de fet es van tancar les tendes, deien que era per vacances, però en realitat era perquè ja tenien por del que podia passar, i bé, aquí hi ha reaccions positives i negatives, però jo crec que és interessant ressaltar el seu interès per tenir per fer activitats solidàries pensant en la ciutadania i pensant en tothom.
I, per tant, al final, què n'hem de treure com a aprenentatge? És a dir, amb tota aquesta investigació que s'ha fet des de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma, què n'hauríem de treure com a aprenentatge d'aquest cas concret?
A veure, jo diria dues idees. Una, tenir molt en compte que aquestes persones tenen tan interioritzat el racisme que poden patir que la seva vida ja està condicionada. O sigui, ja eviten agafar el transport públic. Quan el nen ve de l'escola i explica al pare a la mare que li han insultat, li diuen no passa res, no et preocupis, i faran tot el possible perquè el seu fill o filla no es trobin en aquesta situació. O sigui, no hi ha més casos perquè hi ha molta precaució. I això s'hauria de tenir en compte perquè no és una manera de viure, no? En llibertat, si estàs condicionada per aquest, si estàs condicionat per aquest fet. I d'altra banda, a les xarxes socials, la qüestió del discurs d'odi és un discurs que ve molt de Nord-Amèrica i que aquí realment quan parles amb la gent del seu dia a dia no afecta tant. O sigui, tot el que passa a les xarxes queda també en un àmbit molt, molt reduït quan mirem aquest col·lectiu.
Per tant, al final, com a, diguéssim, per canviar aquesta situació, què caldria fer? És a dir, ja és una feina més de tota la societat en concret, concretament de la comunitat que s'obri, dels ciutadans que transmetem confiança. És a dir, amb tota aquesta anàlisi, què diríeu que podem fer?
És una bona pregunta. Jo crec que s'ha de parlar més obertament. Per exemple, la proposta que tindria més clara és treballar a les escoles. Això ho tenim al grup claríssim. A les escoles hi ha molt racisme, expressions racistes, microagressions. Nosaltres preferim parlar de microagressions que no de racisme, perquè racisme és una paraula que et porta a pensar en el tema de la raça i no estem d'acord amb aquesta visió de la població mundial. I preferim parlar de microagressions verbals, a vegades intencionades, a vegades no, i això cal, és necessari treballar a l'escola perquè estem detectant que allà surten molts problemes i que no són tractats obertament, ni pel que hem vist al nostre treball. Per tant, caldria fer una anàlisi per veure primer què està passant, si el que hem detectat com a problema a l'escola és real, la seva dimensió, però s'ha de parlar per veure què està passant i a partir d'aquí trobar solucions.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui a l'Amparo Huertas, directora de l'Institut de Comunicació de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.